cafè de la ràdio i trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Els diputats han aprovat en les últimes setmanes una nova regulació sobre l'educació a l'estat espanyol, la LOMLOE, coneguda com la Llei Celaá. Tot plegat quan a 3 dies de reprendre's el curs escolar després de les vacances de Nadal se segueixen succeint les veus que demanen que les classes no comencin per contenir la pandèmia. Analitzem tota aquesta situació de l'educació i també d'altres qüestions conversant amb el diputat sabadellenc al Congrés, Joan Mena, i parlem d'educació perquè és el portaveu d'Unidas Podemos a la Comissió d'Educació del Congrés dels Diputats. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
I molt bon any, també.
Molt bon any també per tots vosaltres.
Comencem, si li sembla, per aquesta darrera part. El curs ha de començar dilluns vinent, s'ha de retardar una setmana més. Què és el que en pensa?
Jo crec que hem d'intentar que el curs comenci amb la màxima normalitat possible, no? Crec que al setembre ja vam tenir aquest dubte si havien de començar les classes o no començar. Crec que al final s'ha demostrat que els centres educatius són centres, doncs, són espais segurs i, per tant, doncs, jo vull agrair primer al conjunt de la comunitat educativa que ha posat totes les mesures que calia posar per evitar, doncs, que els centres educatius es convertissin en un lloc on els contagis, doncs, es disparessin. Crec que això a l'inici d'aquest curs es va aconseguir i estic convençut que també, doncs, amb la professionalitat dels equips docents, dels equips de direcció i del conjunt de la comunitat educativa, tot i que moltes vegades les administracions públiques no han estat a l'alçada i no han pogut, doncs, mantenir aquests elements que són obligatoris avui per començar aquestes classes, estic convençut que en aquesta segona onada els centres educatius també seran espais segurs pels nostres nens i les nostres nenes, que és la principal preocupació.
Clar, en cas de no fer-ho, s'ha de buscar una solució, no?, per les famílies. Se sent parlar molt dels sectors educatius que diuen que no són guarderies, no?, que l'escola ofereix unes qüestions determinades, però creu que s'ha estat prou al costat de les famílies també durant els mesos de confinament dur, associant el teletreball amb criatures, tota la feina que també han hagut de fer les famílies? Des del govern s'ha sabut estar a l'alçada i al costat de les famílies?
Jo crec que hem de reconèixer i hem de fer autocrítica, no?, tots els governs, no només un govern concret, sinó tots els governs. Hem de fer l'autocrítica, doncs, que ens va agafar aquesta pandèmia sense previsió, és a dir, ningú no tenia que pogués succeir una cosa com la que ens va passar el mes de març. És veritat que les administracions s'han intentat posar les piles i donar resposta a una situació com la que tenim. Jo, per exemple, que he seguit molt més el que ha fet el govern de coalició, no?, el govern de l'Estat, crec que l'escut social, els ERTEs, les ajudes als autònoms, tot i les dificultats de gestió, perquè certament ningú no s'esperava aquesta pandèmia que ha sigut global i que no només ha afectat Espanya, sinó que ha afectat a tots els països del món, doncs s'ha intentat donar resposta, no?, i donar, doncs, un matalàs, un coixí, especialment a les famílies més vulnerables. Ara, és cert que encara estem lluny, no?, de garantir, doncs, que aspectes com el teletreball estiguin regulats en el nostre país. Crec que la ministra de Treball ja va dir que estava, doncs, regulant la llei del teletreball i, per tant, per veure com podíem, doncs, adaptar la realitat que tenim en quant a les tecnologies de la informació i la comunicació a una situació inesperada com la que tenim. I, per tant, doncs, jo espero que a partir d'ara les administracions públiques que no ho han fet, i hem de fer autocrítica, portem molt de temps de retard per posar-nos al dia, doncs, d'una situació que segurament no hauríem d'haver esperat a que arribés aquesta pandèmia, i, per tant, doncs, a partir d'ara, doncs, espero que totes les administracions públiques, doncs, ens hi posem de debò a poder planificar, doncs, que aquestes eines vinguin per ajudar-nos a tenir una millor vida.
En aquest sentit, deixi'm que li pregunti també per el que passa quan una criatura, no?, el grup classe, queda confinat perquè hi ha un cas positiu. Va haver molt debat, especialment abans de començar el curs escolar, al setembre, què passaria amb les famílies en què el seu fill quedava confinat però no era positiu de coronavirus i, per tant, la família no tenia dret a una baixa laboral, com sí que tenen dret en cas de que la criatura sigui positiva. Pablo Iglesias va dir en reiterades ocasions que el camí d'Unidas Podemos era anar clarament cap a que aquestes famílies també poguessin tenir una baixa laboral. Què ha passat perquè això no sigui una realitat?
Doncs ha passat que no hem aconseguit situar-ho, no?, i tirar-ho endavant des del govern de l'Estat. Jo crec que no enganyo ningú si diem, si reconeixem que la correlació de forces que hi ha en el govern és la que és, que Unidas Podemos i En Comú Podem és la força minoritària i que, com tots sabeu, perquè també és veritat que s'ha vist, no, en el llarg de la gestió d'aquesta pandèmia, que hi ha moltes mesures que haguessin tirat endavant des d'Unidas Podemos i En Comú Podem, però que, en canvi, el Partit Socialista doncs, no les veia o les veia amb molta reticència, algunes amb molt d'esforç, amb molt de sacrifici i amb molta negociació les hem tirat endavant, com per exemple la moratòria dels desnonaments, i d'altres que per nosaltres també són importantíssimes, com ara la que tu deies, doncs encara no hem sigut capaços, no, d'aprovar-les. Ara, dit això, nosaltres, des de sent força de govern, com dic, amb una correlació de forces minoritària com la que hi ha en aquests moments, continuem treballant, continuem pressionant i continuem negociant amb el Partit Socialista, perquè ens sembla que una mesura d'aquest tipus és una mesura de sentit comú, no? Que una família tingui un nen o una nena que no pot anar a l'escola i que, per tant, s'ha de quedar a casa per una circumstància de causa major, que és doncs, el confinament del grup bombolla de l'aula, això hauria d'anar acompanyat, evidentment, d'una baixa algú de la família perquè pogués doncs, tenir cura. No crec que el que també ens ha demostrat aquesta pandèmia clarament és que tenim encara molta feina per fer en tot el que té a veure amb les polítiques públiques de les cures, no? Com aconseguim que la cura i el tenir compte doncs, de les persones més vulnerables de les nostres famílies sigui també una obligació per part dels poders públics.
Deixi'm que parlem d'aquesta llei d'educació, la llei CELAH. Dèiem que vostè és portaveu d'Unides Podemos a la Comissió d'Educació del Congrés dels Diputats, per on s'ha treballat i molt aquesta legislació. Què és el més important per vostè d'aquesta llei? Què és el que s'hauria de destacar d'aquest redactat?
Doncs jo destaco, per una banda, que és la primera llei orgànica de l'Estat que aposta clarament per l'educació pública, no? La llei ja en el seu preàmbul ja diu que l'educació pública és la columna vertebral del sistema educatiu. Això no ho havia reconegut cap llei educativa dels últims 40 anys a l'Estat espanyol, i no ho fa només de forma declarativa, sinó que ho fa també doncs, obligant a les administracions públiques a que facin un increment de places d'escoles públiques. No? Jo crec que Espanya avui és una anomalia en el conjunt d'Europa. Espanya té entorn al 67% de places públiques, mentre que la mitjana europea està en el 80%, i alguns països que sempre ens posen com a model referent educatiu a Europa, com ara Finlàndia, sobrepassen el 92% de places públiques. Per tant, crec que Espanya té l'obligació d'homologar-se en quant a places públiques als països europeus del nostre entorn. I després hi ha dos elements que jo vull destacar també d'aquesta llei, que crec que són els que li donen un valor afegit que no havia tingut cap altra llei orgànica en els últims anys. Un és que apostem claríssimament per l'educació inclusiva, és a dir, que intentem que qualsevol nen, independentment de quina sigui la seva situació personal, física o mental, estigui escolaritzat en una escola ordinària. I després també és la primera vegada que la llei d'educació aposta per un pla d'extensió de l'educació 0-3. No? Espanya també és un dels països amb menys alumnat escolaritzat en l'etapa 0-3 i, per tant, a dia d'avui l'escolaritat, no, l'etapa 0-3 no és una etapa educativa, no està considerada com una etapa educativa, i crec que aquesta llei el que fa és començar a corregir aquesta situació i intentar doncs, que l'etapa 0-3 sigui una etapa educativa a l'alçada de la resta d'etapes educatives, entre d'altres coses, perquè la majoria d'informes pedagògics diuen que si un nen o una nena ha estat escolaritzat un mínim d'un any en l'etapa 0-3, després, al llarg de la seva vida educativa, té millor rendiment educatiu, no? Per tant, crec que això també és una manera d'evitar aquesta segregació escolar que està doncs, tan íntimament lligada al nostre sistema educatiu, per desgràcia.
S'ha parlat molt també del blindatge a la immersió lingüística d'aquest redactat. S'ha valorat així des d'algunes formacions polítiques, però d'altres han dit que no la blinda prou. Què fa respecte a la immersió lingüística? De quina manera la blinda?
Doncs el que fa la llei respecte de la immersió lingüística és tornar a l'escenari previ a la LOMCE, que és el que ens havíem compromès les forces que des d'un començament vam dir que la nostra prioritat era derogar la LOMCE. No? La LOMCE va situar la inseguretat jurídica en el sistema educatiu català amb l'únic objectiu per part del ministre Wert doncs, de desestabilitzar el sistema educatiu a Catalunya. És cert que no han aconseguit carregar-se el model d'immersió lingüística, perquè és pràcticament impossible, no? Perquè a Catalunya tenim un consens pedagògic, tenim un consens polític i, el més important, tenim també un consens social que protegeix la immersió lingüística, però el que havia intentat el Ministeri d'Educació d'una forma molt irresponsable per part del ministre Wert és situar aquesta inseguretat jurídica, no? Que certament hem vist com diferents sentències dels tribunals acollien aquesta modificació que va fer el Partit Popular. A partir d'ara el que fem és tornar a l'escenari anterior, tornen a ser les administracions educatives, en el nostre cas el govern de la Generalitat, el que marca quin és el règim lingüístic dels centres educatius i, per tant, a diferència del que diuen altres forces polítiques, que certament tinc la convicció de que ho han fet més des d'un punt de vista electoralista i pensant en la campanya electoral que ja estem vivint en Catalunya, que no pas en protegir la immersió lingüística, doncs el que hem fet de facto és protegir-la i, si no, només cal veure doncs, com estan les dretes d'emprenyades amb aquesta llei des del punt de vista lingüístic.
Però, en paral·lel, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat un mínim d'un 25% de l'ensenyament en castellà. Això vol dir que amb aquesta nova llei això no es podria fer?
Clar, és que el que fan les sentències del Tribunal Superior de Justícia és emmarcat en la legislació de la LOMCE, no? Per tant, amb la LOMCE a la mà, amb la disposició addicional que va incorporar el Partit Popular, que se la va treure de la màniga i, com dic, doncs, per desestabilitzar el model educatiu català, doncs, evidentment, una sentència com aquella segurament té tot el sentit, no? Amb el nou marc legislatiu, amb la nova llei sobre la taula, un cop està aprovada ja pel Senat i, per tant, ja estarà vigent a partir del proper curs a Catalunya, doncs aquesta sentència quedarà sense cap efecte i, per tant, tornarem a la situació prèvia a la LOMCE, on ningú mai no havia posat en qüestió el model d'immersió lingüística de Catalunya, que també vull aprofitar per reconèixer doncs, que és un model que ens ha servit per garantir alumnat bilingüe, no? amb dobles competències, tant en llengua castellana com en llengua catalana. Jo sempre explico el mateix cas, que és el meu, no? Que és el que he viscut. Jo vinc d'una família castellanoparlant, d'un barri que coneixes molt bé castellanoparlant a Sabadell, que és el de Torre Romeu, i si jo avui sóc bilingüe és gràcies al model d'immersió lingüística, no? I avui, encara 40 anys després, encara necessitem un model d'immersió lingüística per blindar precisament aquest bilingüisme competencial per part de l'alumnat, no? Per tant, doncs crec que hem de posar en valor que hem aconseguit acabar amb una inseguretat que havia introduït doncs, de forma molt irresponsable el Partit Popular.
Apuntava ara i parlava de les dretes que han dit que derogaran aquesta llei tan bon punt arribin. Més enllà de que deroguin o no la llei, no és bo per l'escola que hi hagi lleis constants en funció de qui governi, no? Caldria buscar un consens més ampli?
A veure, primer, jo crec que canviïn les lleis educatives no és dolent. No és dolent que canviïn les lleis educatives perquè no tindria sentit que l'Espanya del segle XXI tinguéssim una llei educativa dels anys 80, no? Perquè ha canviat radicalment la societat i, per tant, ha canviat radicalment l'escola. Tenim moltes més eines de tecnologia de la informació i la comunicació, per exemple, hi ha hagut avenços tecnològics de molt tipus i això ha d'entrar d'alguna manera a les aules i la llei aquesta també doncs, ho incorpora. Ara, certament, a mi el que em preocupa, i té molt a veure amb el que deies, el que em preocupa és l'intent de politització de l'educació, més que l'actualització de les lleis educatives, que crec que hauria de ser una obligació de qualsevol govern i, per tant, de qualsevol persona que fes política i, per tant, que legislés, en aquest cas des del Congrés, sinó que el que a mi em preocupa és que hi hagi forces polítiques que utilitzin l'educació per arrossegar-la al fang de la sorra política i, per tant, doncs, que polititzin l'educació i la llengua, que és la màxima irresponsabilitat. Jo em conformaria amb que hi hagués un únic punt d'un acord d'un pacte educatiu en el conjunt de l'Estat, i és el comprometre'ns totes les forces polítiques a no polititzar l'educació, a pensar l'educació des del punt de vista pedagògic. Jo crec que la discussió d'aquesta llei hem parlat molt poc de pedagogia i hem parlat molt de política, de model polític i de com ha de ser una societat políticament i, per tant, crec que el principal objectiu d'aquest pacte per l'educació hauria de ser el de no polititzar l'educació ni tampoc la llengua.
Eleccions del 14 de febrer, si la pandèmia permet que se celebrin, pendents encara de com evoluciona tot plegat. També afectaran el govern. El ministre Illa serà candidat pel PSC, per tant, haurà de deixar el ministeri. Què li ha semblat la decisió del ministre Illa?
Bueno, jo crec que és una decisió que ha de prendre, evidentment, el Partit Socialista, que forma part de la seva legitimitat, no? Decidir qui són els candidats a les seves eleccions. Jo crec que té una bona notícia i és que el Partit Socialista sembla que ara ja sí li dona importància a les eleccions catalanes. Nosaltres, des d'en Comú Podem, els havien interpel·lat moltes vegades a que pensessin en la governabilitat de Catalunya, perquè moltes vegades semblava que el Partit Socialista del senyor Iceta ja estava molt còmode, no?, amb el racó de l'oposició, i nosaltres pensem, doncs, que és important que una força política com el Partit Socialista es comprometi també amb la governabilitat de Catalunya. I després, certament, no considero que no és gaire compatible el fet de ser candidat amb ser ministre de Sanitat, i menys amb una pandèmia tan important com la que tenim sobre la taula. I per tant, doncs, nosaltres ja hem dit que l'ideal seria que el senyor Illa deixés les seves funcions de ministre de Sanitat, que crec que les ha fet molt ben fetes des del govern de coalició, i es centrés en la campanya de les eleccions a Catalunya, perquè necessitem un ministre, doncs, al 100% implicat en la gestió de la pandèmia.
Que ho deixés ja o, com diu ella, quan comenci la campanya?
Jo crec que hauria de deixar-ho el més aviat possible i que, per tant, la persona que hagués d'assumir aquesta responsabilitat de ministre de Sanitat, doncs, l'agafés ja, perquè necessitem, com dic, un ministre al 100% centrat en la gestió de la pandèmia.
Deixi'm que, com no pot ser d'altra manera, parlem també de la ciutat de Sabadell. A Sabadell, l'espai dels comuns, l'espai, doncs, en el qual hi és vostè, ho sap perfectament, no? Les últimes eleccions es va presentar molt dividit. El camí quin ha de ser a la ciutat de cara a les eleccions del 2023? Sé que falta molt i que estem amb la pandèmia i que tenim moltes coses al cap, però estic segura que en això també hi estan pensant.
Sí, jo crec que el camí claríssimament el de ser el de refer l'espai, no? Tenim, com deies, l'espai, doncs, molt dividit en diferents candidatures que es van presentar a les últimes eleccions municipals. Si fem l'exercici de sumar totes les candidatures, sé que és un exercici de ciència-ficció, però crec que a vegades cal fer-ho. Si fem l'exercici de sumar totes les candidatures que venen de la tradició del que som en Comú Podem, doncs avui encara seríem segona o tercera força a la ciutat de Sabadell i, per tant, estaríem cridats a jugar un paper importantíssim a Sabadell. Jo, pel que estem treballant i pel que estic treballant també personalment, és per recomposar l'espai dels comuns a la ciutat, perquè crec que és un espai que està cridat, com dic, a tenir responsabilitats importants a la ciutat de Sabadell i, a partir d'aquí, doncs, posar els interessos dels sabadellencs i de les sabadellenques en el centre de la política.
I quina feina s'està fent en aquest sentit?
Doncs la feina que s'ha de fer primer és la d'intentar subsanar una situació anòmala que va provocar, doncs, aquesta divisió de l'espai. I segon, crec que és importantíssim començar a fer feina entre tots plegats, no? Fem feina conjunta, intentant oblidar, doncs, les disputes del passat que no ens porten enlloc i, per tant, posar per endavant els objectius de futur, que crec que és el que hauríem d'estar treballant tots i totes.
També a través d'un lideratge comú, d'algú que pugui agrupar a totes les formacions?
Home, nosaltres venim d'una tradició i som una força política que creu en els lideratges col·lectius, no? I en els lideratges compartits. Crec que aquelles forces polítiques que ho juguen tot a un únic lideratge estan destinades, doncs, a no tenir una bona solució, i per tant el que considerem en aquest sentit és que el lideratge també a Sabadell, també des d'en Comú Podem a Sabadell, ha de ser un lideratge compartit i que per tant posi els interessos del col·lectiu, no només de les persones que formem part d'en Comú Podem, sinó també de les persones, doncs, dels sabadellencs i de les sabadellenques, les posin en el centre de l'interès polític.
Li dic perquè realment els egos i els lideratges es va posar com una de les causes, no?, del que va passar a les eleccions també del 2019.
Jo crec que van haver-hi diferents causes. Moltes vegades és més fàcil posar l'excusa en alguna persona o en algunes persones que no fer autocrítica i veure què és el que ha passat, no? I crec, doncs, que, evidentment, probablement l'espai no estava suficientment consolidat, no estava suficientment cohesionat com ho pot estar a partir d'ara, i per tant això es va pagar també, no?, a les urnes, a les eleccions municipals. No ens va passar, per desgràcia, només a la ciutat de Sabadell, no? Si això hagués passat només a Sabadell, doncs pensaríem que és que va haver-hi incompetències de caràcter personal, incompatibilitats de caràcter personal que van impedir que hi hagués un acord entre les diferents candidatures. Ens va passar, per desgràcia, a d'altres ciutats on també ens van presentar de forma confrontada. Crec que això en els últims temps la direcció de Catalunya en Comú ho ha anat subsanant i per tant hem anat cohesionant l'organització i crec que en les properes eleccions municipals l'espai dels comuns es podran presentar conjuntament a Sabadell.
Li preguntava perquè s'ha sentit a la ciutat l'opció de que vostè pogués tornar de Madrid i ser el cap de llista d'aquestes eleccions de cara al 2023. Se sentiria còmode fent-ho?
Mira, jo no he de tornar de Madrid perquè jo no he marxat mai de Sabadell.
Ja m'ha entès, jo... ja m'ha entès què li volia dir. Ja m'ha entès què li volia dir.
Jo de sempre visc a Sabadell, estic, com saps, profundament compromès amb el projecte dels comuns a Sabadell i a partir d'aquí jo crec que encara tinc molta feina per fer al Congrés dels Diputats. No? Avui, com tu deies, tenim una pandèmia que estem intentant gestionar per primera vegada amb una força com en Comú Podem, una força catalana en el govern de coalició de l'Estat. Això és un repte històric que estem vivint doncs, des dels comuns a Catalunya i, per tant, doncs, també amb aquesta implicació amb la política estatal. Veurem què passa a les eleccions catalanes i després vindran les municipals. No? Per tant, crec que adelantar aconteixements al final no ajuda a ningú. Sí que tinc un repte personal que és, com et deia, el d'intentar consolidar l'espai dels comuns a la ciutat de Sabadell, perquè crec que és un espai que està destinat a jugar un paper polític fonamental.
Doncs, Joan Mena, gràcies per haver-nos atès avui el diputat al Congrés dels Diputats per Unides Podemos, per En Comú Podem. Gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi molt bé, que tingui un bon any.
Gràcies a vosaltres i molt bon any.
Ens hem passat 2 minutets del punt de les 10. Demanem disculpes als companys d'informatius i d'esports, però s'ho valia, havíem de fer aquestes preguntes al diputat del Congrés. Actualitzem ara les qüestions més destacades i tornem de seguida.
Ràdio Sabadell. Notícies. El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.